Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Sant Cugat ha viscut aquest dilluns una jornada de Sant Medí, copatró de la ciutat, gairebé passada per aigua. Ha plogut, sí, però els ruixats han permès que les activitats a l'entorn de l'ermita es desenvolupessin amb certa normalitat. La previsió, però, ha fet que l'afluència de gent hagi estat menor que altres anys. Sentim l'alcalde, Josep Maria Vallès, i la membre de la penya regalèssia, Esther Buscallà.
Contents, molt contents, i bàsicament perquè hi ha un relleu, una continuïtat de la penya regalèssia a totes aquelles persones que treballen per mantenir aquesta tradició, per mantenir aquest entorn.
És remarcable com respon la gent de Sant Cugat amb l'aplec de Sant Medí, perquè no hem pogut comptar quanta gent ha vingut, però és que hi ha gent que plogui o nevi, venen sempre. I només per això, doncs, és una alegria estar aquí i celebrant l'aplec.
A www.cugat.cat trobareu el vídeo amb la celebració de Sant Medí. El Dia Internacional de les Dones es commemora el 8 de març aquest dissabte. Amb motiu de l'efemèride, Cugat Mèdia ofereix durant tota la setmana continguts especials com entrevistes a dones que mouen la ciutat des dels barris i un reportatge que es podrà veure aquest mateix dissabte. A més, el magazín de ràdio Sant Cugat, el Faves Comptades, reserva el micròfon del tema del dia a veus femenines durant tota la setmana. Per descomptat, el mitjà públic de la ciutat seguirà tota l'actualitat vinculada a aquesta commemoració reivindicativa. L'oci nocturn de Sant Cugat plora la pèrdua d'Eduardo de Riquer, conegut com l'Eduardo del Bohèmia, que ha mort aquest diumenge als 89 anys. Ho ha anunciat el local santcugatenc a través d'una emotiva publicació a Instagram en què remarquen que recordaran l'Eduardo com un incombustible únic i una llegenda. La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dimarts a 3:15 de la tarda i qui ho vulgui apuntar a la publicació podrà acomiadar-se dins de les 11 del matí al tanatori de la Rambleta del Pare Alegre de Terrassa. I J. Juan, l'empresa de fabricació de frens i tubs hidràulics establerta a l'antiga planta d'Elfi de Sant Cugat, traslladarà la seva producció a Gavà, al Baix Llobregat. Segons ha avançat Expansió, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia, la companyia filial del grup italià Brembo, deixarà les instal·lacions de la ciutat a l'estiu, segurament a l'agost, segons ha explicat el president del Comitè de Treballadors, José Antonio Morán, que també ho va ser de Delfi. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Bon dia, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 4 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Laia Coronado, Héctor Verdú i Jordi Casas. Tot seguit coneixerem la santcugatenca Blanca Aguilera, que acosta la història de l'art amb clau de safareig als seus més de 780.000 seguidors a TikTok. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem un polsim del 7A, rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència amb en Pau Vázquez, amb qui coneixerem un nou estudi per personalitzar el tractament de la distròfia hereditària de retina. I per acabar, l'espai d'entitats, repassarem els 12 anys de la trajectòria del col·lectiu de dones feministes, anticapitalistes i revolucionàries de Sant Cugat, Hora Bruixa. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Música.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'acord dels comuns i el govern de duplicar la taxa turística. El 25% dels recursos que es derivin de l'increment d'aquesta taxa aniran destinats a polítiques d'habitatge. Així, quan s'apliqui el pacte, la taxa turística podrà arribar a ser d'un màxim de 15 euros per persona i nit a Barcelona, mentre que la resta de Catalunya podran ampliar el que es cobra si apliquen un suplement que fins ara no més podria incloure's a la capital catalana. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Laia Cornado, periodista del Cugatenc, el Jordi Casas, historiador, president del GEL i membre del Consell de Cultura, a qui possiblement heu anat sentint de fons durant aquests primers minuts del programa, i l'Héctor Verdú, periodista. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
No, i ara que ara s'ha de xerrar, no callis, eh?
No, ell ha vingut molt animat.
Ha vingut animat, el Jordi, ha vingut animat, però sempre em fuig d'estudi i vol parlar d'altres temes. Però
que no, que no.
Vinga. Intentem posar ordre. La taxa turística, sabíem el dimecres de la setmana passada, si no recordo malament, d'aquest pacte que van fer els comuns amb el govern de Salvador Illa a la Generalitat per aplicar aquesta taxa i incrementar-la. Quina valoració feu d'aquesta duplicació de la taxa turística?
La pregunta que em vas enviar, perquè jo soc molt disciplinat i em vaig a mirar, venia a dir si això podia afectar a Sant Cugat, no? No? Era la pregunta o no era la pregunta?
Entre d'altres, jo us en passo una llista.
No, perquè jo en general la taxa turística estic d'acord, ara podem discutir, però jo crec que Sant Cugat no afecta en absolut, perquè el turisme interior és una altra cosa, que més no pernocta, no? Però el turisme que ve de fora, a veure, ve per dos motius. O perquè ha vingut a Barcelona i s'acosta a Sant Cugat per veure el monestir, que pràcticament és l'únic que podem oferir a un turista, o perquè ha pernoctat a Barcelona perquè no ha trobat hotel a Sant Cugat perquè no ha trobat hotel a Barcelona, com passa ara amb el mòbil aquest que està tot a tope. Ja que estic a Sant Cugat, me'n vaig a veure el monestir, tal i qual. Per tant, entenc que aquí no afectarà en absolut. En termes generals, jo estic a favor de la taxa i que reverteixi, a intentar reconvertir, no només amb el teu avantatge, sinó intentar reconvertir el propi turisme, no? Cap a quin turisme hem d'anar, que aquest és un debat que ara podem tenir.
Laia.
Sí, estic d'acord, Sant Cugat, segurament el que sí que potser ens afecta són les estades curtes, no? Com els temporals per estudis o també per feina, i per tant no és exactament turisme, però sí que potser és algú que anirà a visitar el monestir, però que tampoc segurament és el punt d'atracció principal de la ciutat en si, sinó més aviat la universitat o el que sigui, i que, bueno, ho menciono perquè de la mateixa manera com el turisme també té un efecte sobre l'habitatge i sobre l'augment dels preus d'habitatge, perquè és evident que pots pagar més si saps que és un temps molt limitat i durant 6 mesos que durant molts anys.
Héctor.
Bueno, jo crec que no ha d'afectar per res. Com diu la Laia, hi ha altres formes que també afecten l'habitatge. Si el problema és l'habitatge, volem parlar d'habitatge. Però a Sant Cugat no. Una taxa, sí, 5 euros més, 10 euros més a la nit, no ha d'afectar el turisme pel tipus de públic que pugui venir a Sant Cugat ni a Barcelona. És un tipus de turisme que s'ho pot permetre, i en tot cas no crec que vingui de 10 euros esponjar o no la demanda turística.
Considereu que Sant Cugat hauria d'aplicar aquest recàrrec addicional, que a partir d'ara sí que es permetrà als municipis que no són Barcelona, que era l'únic que fins ara l'aplicàveu?
Per què no? Sí. Jo, és que jo... que aquest és el debat de fons de quin tipus de turisme, no? Jo crec que hem d'anar reconvertint el turisme i jo crec que hem de ser... Ja sé que és molt fort, perquè llavors estàs parlant de gent que es queda fora d'aquest model i tal, no? La gent amb menys recursos. Però crec que hem de ser selectius amb el turisme i hem de derivar cap a un turisme més cultural, que és aquest tipus de turisme que pot gastar 15 euros més la nit, que no pas el turisme de borratxera, no? I el turisme de sol i platja només. Perquè jo crec que un dels grans debats, i bueno, ja sorgir, no? Un dels grans problemes que tindrem, sobretot les grans ciutats, serà el tema de com gestionem el turisme i l'enfrontament entre veïns i turistes, no? Jo, per exemple, les coses, a part d'altres motius que no cal entendre, per exemple, aquests dies que ha sortit, s'ha posat de moda el Vol Prat, diu, és que podrà vindre 20 milions més de persones. Suposant que d'aquests 20 milions un percentatge a la baixa de turistes, no sé on els fotarem, no? Perquè hem arribat a uns nivells de turisme brutal. Més aviat s'hauria de dosificar i potser menys turisme, però que deixi més diners per càpita, no? L'altre dia llegia un economista a la Guàrdia que deia, bueno, una de les coses que es pot utilitzar aquesta taxa és, per exemple, ell deia, referint-se als hotels de la Costa Brava i tal, de comprar hotels per fer habitatge, per exemple, no? I reconvertir hotels que el 80% o el 70% del temps estan buits en habitatge, per exemple.
Bueno, de fet, una part de l'acord contempla que una part d'aquesta taxa, el 25%, sigui per fer habitatge, bueno, protegit.
Sí. Pues
veurem com s'executa.
Una manera podria ser allò, comprant part d'aquests hotels que estan el 60% del temps a l'any buits, no? Vull dir, no sé.
Jo crec que també s'entén poc perquè no es feia ja de llegir una part, perquè la taxa ja existia, una part d'aquesta taxa, com a mínim una part, a polítiques socials, d'habitatge o del que fos, perquè tinc entès que com a mínim una part anava dirigida com a la pròpia promoció de, del turisme.
És el que reclamen, de fet, el sector.
Exacte, clar, llavors és una mica com... Bueno, clar, fins a quin punt... És a dir, suposo que té sentit en zones o en moments en què no venien tants turistes, però si estem parlant de Barcelona, bueno, potser la línia és una altra. I com ara, vull dir, a Mallorca, per exemple, també hi ha aquesta soterració absoluta en què el govern, que en aquest cas és del PP, també està dient, no, no, hem de frenar aquesta, el turisme. Vull dir que, no sé, crec que és evident i que... com que hem d'anar una mica cap aquí. Alhora, no sé si estic d'acord del tot en que hi ha una relació directa entre les rendes i el turisme de borratxera o el turisme cultural. O sigui, estic d'acord amb una necessitat de reconvertir una mica el turisme, però no crec que tingui tant a veure amb pagar més a la nit, que això té més a veure amb poder recaptar d'aquesta font, com una font d'ingressos, que no amb canviar la gent o les actituds de la gent que ve, perquè al final... Bueno, no sé, potser té més a veure amb la promoció, la manera com vens la ciutat o si o el país, i dius, si dius que hi ha sol i platja o si dius que hi ha monuments i patrimoni, no ho sé.
Héctor.
Bueno, jo crec que el turisme de borratxera ja aterra el Prat, però ja no va, ja no ve necessàriament a Barcelona a fer turisme, sinó que se'n va a llocs que són molt més barats que Barcelona. Barcelona ja no és una ciutat barata en si mateixa. Competeix amb París, amb Amsterdam i amb les grans capitals europees a nivell de preus. No és cap ganga viure a Barcelona, no és cap ganga venir-hi a fer turisme, tampoc. Llavors, només pels preus, a Barcelona o una ciutat com Sant Cugat ja filtren el tipus de públic que, o de turista que ve, no?
Més de renda que no d'actitud. Perquè no està renyit...
Bueno, sempre podem anar a restaurants cars i beure molt de vi, també. I acabem fent les mateixes coses que si anéssim a veure en bars més barats, no? Jo crec que m'agradaria saber molt millor com se redistribueix com s'utilitza aquesta tasca. Evidentment, no cal promoció. I hauríem de ser molt més finalistes en l'utilització de la taxa. Hem d'utilitzar aquesta taxa per corregir els efectes del turisme, o per compensar-los, sinó corregir-los, no? El turisme té un impacte en l'ús dels béns públics que és molt superior al que faríem els ciutadans normals de la mateixa ciutat. També m'agradaria apuntar que tot fiquem turistes al sac de turisme i fiquem també molt viatge de negocis. No mobile, no fires, però hi ha moltes empreses que estan situades a Barcelona i a la seva àrea, amb molta gent que ve amb viatges de negocis i que passen nits a Barcelona, i fiquem al sac del turisme. Llavors, potser hauríem de començar a quantificar i a diferenciar què és turisme per se i què són visitants. I són diferents usos de la ciutat que s'assemblen, però que tenen un impacte diferent, també.
A què hauríem de destinar aquesta taxa, ara que es duplica i que dona l'oportunitat als municipis a afegir la seva pròpia taxa municipal?
Jo volia puntualitzar abans, a veure, quan dic turisme de borratxera, Jo no sé si ara ha canviat, però abans en turisme que havia un paquet molt barat, que venien 3 o 4 dies i a més molts s'instal·laven en pisos turístics il·legals. La Barceloneta, és un exemple, i jo em referia a aquest.
Poble Sec, també.
Aquest existeix. Jo, per exemple, clar, hi ha altres maneres de fer turisme. Una cosa és fer turisme, una altra és viatjar, per exemple. Jo he estat a principis de maig a un congrés, que ara no ve el cas, de qui deixava de ser a Santa Susana, i he vist el primer de maig turistes que no sortien de l'hotel. Un paquet, suposo, baratíssim, que està tot el dia davant de la piscina i no gasta ni un duro fora d'aquest paquet. Aquest turisme, o el turisme que ve aquí, va a veure el monestir Sant Cugat, o va a Boí, tal i qual, és un turisme diferent. Vale? I és un turisme que probablement deixa més calés i probablement també és més respectuós. No? De totes maneres, jo no vull seleccionar el turisme, tothom té dret a fer turisme com pugui, no? Però vull dir que potser la derivada, la cosa hauria d'anar per aquí. I aleshores, regressant a la Laia, a veure, no seria contradictori que part d'aquests diners es dediquessin a promocionar el turisme si es dediquessin a promocionar un determinat turisme o fer una reconversió del turisme que arriba. A mi, per exemple, fer promoció d'aquest... Ara anem a escombrar cap a casa, no? Utilitzar aquests diners a Sant Cugat, per exemple, per fer promoció a Barcelona, que la gent vingui a veure el monestir de Sant Cugat o la ruta modernista de Sant Cugat, jo em semblaria malament. No em semblaria malament, no? No deixaria de ser uns diners utilitzats per aconseguir visitants o turistes com vulguis. Depèn de com s'utilitzi.
Clar, jo acabo el que comentava també del turisme com de qualitat o cultural. Jo tinc l'experiència d'haver estat treballadora del sector del turisme durant uns quants estius a Cadaqués, que és com, crec que és el poble més car, literalment, no? Vull dir que el que es paga per una nit a Cadaqués és altíssim i les conseqüències de turisme de borratxera, etc., són les mateixes. I no crec que la gent que vingués, no per nucrés, perquè no s'ho podia permetre, el que feia era venir al súper a comprar el dinar, no? Vull dir, com, i simplement passar unes hores i marxar, no crec que l'impacte fos negatiu pel fet de no... O sigui, potser no gastava diners en un restaurant, però... És a dir, aquests diners que es gastaven en un restaurant, fins a quin punt, que això tampoc és culpa de la gent que se'ls gasta, evidentment, però si de com està com una mica distribuït, els treballadors, els cambrers que estaven en aquest restaurant no són els que s'estan emportant aquests diners, perquè, de fet, al revés, o sigui, són molt, molt precaris les condicions d'allà. Llavors, es donen situacions de... Bueno, o sigui, fins ara estàvem alguns dormint al càmping unes nits i molts treballadors s'hi passaven tot l'estiu. I, en canvi, ara ja el càmping s'ha convertit en un glamping i ja no és una opció tampoc, perquè val el mateix que als altres llocs. Llavors, és una mica com les condicions dels treballadors és absolutament precari, tot i que és un espai tan magnífic i preciós, en teoria. Per tant, crec que és un exemple perquè actua una mica com una illa del que també acabarà passant en altres llocs, com ha passat ja a Mallorca o a Formentera. O
de fet, ja passa en moltes ciutats turístiques treballadors del sector no tenen possibilitat d'allotjar-se en les pròpies ciutats.
Parlo d'un turisme més de qualitat, en el comerç de turisme, una de les implicacions és millorar les condicions laborals dels treballadors, per descomptat.
Ui, sí, sí. Quin meló. Quin meló aquest.
Bueno, noi.
De fet, ara em deixaré que us ho busqui, però el sector hoteler criticava que aquesta mesura perjudicaria els treballadors. No sé ben bé amb quina aritmètica arribava una cosa a l'altra. La consellera li va dir que no va resistir.
Tinc la resposta preparada a aquesta pregunta. Sí? Que és, fins ara que heu fet? Fins ara que les taxes eren baixes, heu pujat els sous? No, aquest no és el problema.
Sí, sí. Aquí sí, sí. Lamentava que l'augment de la taxa podria dificultar l'augment dels salaris.
És fals. És fals. O sigui,
quina relació té una taxa de fet, tot amb les contrari. Condicions laborals dels treballadors?
De fet, tot el contrari. Si el turisme és més exigent, més de qualitat, probablement necessitaràs treballadors més qualificats, més preparats, correcte, i per tant els hauràs de pagar
correcte
més.
Escolta, l'augment del salari mínim interprofessional també havia d'enfonsar econòmicament el país, eh?
De fet, el sector hoteler s'ha mostrat molt crític amb aquesta mesura, argumentant que podria afectar la competitivitat, i esteu d'acord tenint en compte que hi ha altres grans capitals europees com Roma, com París...
Parlem de competitivitat.
Tu creus que donant un bon servei a la gent deixarà vindre per 15 euros?
No, és que parlem de competitivitat. A aquest país, la competitivitat sempre l'ha entès per preus.
Per?
Per costos.
Ah, sí.
Sempre ho hem entès per rebaixar costos, minimitzar costos, etc, etc. No fem ni innovació, ni qualitat de producte, ni valor afegit d'altres tipus. Nosaltres només contenim costos. I això vol dir salaris baixos, vol dir males pensions a llarg termini, vol dir té uns impactes molt, molt ben definits i ja coneguts, i ja els estem patint, els impactes de 20 anys o de 30 anys d'aquest tipus de política. Per tant, potser hem de començar a parlar de model econòmic, hem de redefinir què és competitivitat, que no és només preus, costos baixos, i el sector turístic s'ha de començar a posar les piles amb això. També hem de començar a pensar en una economia no basada en el monocultiu turístic.
De fet.
Home, el turisme va ser com tot, no? Se li exigeix a l'administració, no?, que reconverteixi les Rambles i siguin collonudes perquè vinguin turistes, que torna i crida tot, i diu, bueno, i vostè quina aportació fa? No? Quina aportació fa, no?, en aquesta millora del context, de la qualitat, del servei i tal, i és el que diu ell. Un bon servei implica professionals darrere, i vol dir ensinament pagats. Ara, qui ha optat per això, no?, per un sector de costos tirats, per tant, un turisme, diguem-ne, tirant a barato, i ara estem saturats, i com ho reconvertim, això? Bueno, és exactament
el que dic. No, i això, hi ha un tema, això, del tema de la qualitat, és a dir, a mi el que m'ha arribat a requerir en algun moment és potser els idiomes, això sí, però que, vull dir, el tema de qualificacions per treballar al sector cultural, tot i que he estudiat Humanitats, mai m'ho han preguntat, sí que he estudiat, vull dir que és una qüestió que és com, en realitat es promou, sí, tu t'aprens un guió, fas una visita turística, i això ja és suficient. És a dir, estic generalitzant una mica, però sí que hi ha un punt de que potser no es valora prou la qualificació dels treballadors. És a dir, potser tu tens la qualificació i en canvi t'estan contractant per tenir l'ESO, que és com, bueno, és que no només tinc l'ESO. És una mica frustrant.
No, el més frustrant és que el model que l'empresari ja té al darrere pensat és per treballar amb gent que tingui ESO. No pensat en el valor que em poden afegir gent que estigui més qualificada i quin producte puc oferir si tinc aquest tipus de mà d'obra.
Sí, sí.
Clar, és evident que si tu vas a...
Per tant, és un canvi de model.
Si tu vas a un bar o un restaurant i només vols una pinta de cervesa o tres o quatre, t'és igual que qui et serveixi. Però si tu vas a un lloc i t'agrada preguntar, escolti, això que m'està servint vostè, el plat aquest i tal i qual, com no tinguis un professional allà tal i qual, igual no t'ho pot explicar. Jo tinc una experiència en un lloc que ara fa uns anys va canviar de nom i no diré quin és, però que va haver una època que canviaven cada setmana els cabarets, perquè evidentment tal, que vaig demanar una vegada uns calamars a romana i el senyor no sabia què era, perquè feia dos dies que treballava i probablement no tenia cap experiència, i perquè el van contactar perquè li pagaven una misèria, no? Bueno, pues això és el que no pot.
Igualment que no és acceptable que demanis un cafè amb llet o un cafè amb gel i et portin un cafè amb llet.
Sí. Bueno, jo que sempre demano que...
Vull dir, un mínim de coneixement d'idioma de la societat on vas a treballar també fa falta, no?
Jo que sempre demano tallat de cafè anat de sobre, tinc uns problemes.
El fas molt, molt complicat. Per tant, extrec del que dieu que la taxa turística impacta en tindrà més aviat poc, que competitivitat entesa com l'entén el sector hoteler tampoc en treu, i que servirà per poca cosa.
Bueno, no té per què servir per poca cosa, depèn de l'ús que se'n faci, no?
En tant que recaptaran més diners, hi haurà més diners disponibles per fer coses. La qüestió és a què es destinaran aquests diners.
Hi ha una altra cosa, que és una... Em sembla que era obligada a taxa turista, que era compensar l'impacte mediambiental que pugui tenir el turisme. Em sembla que això ja estava a país que s'aplicava així, també, que aquesta és una altra, no?
De fet, la taxa ja hi era, el que ara es duplica. És una taxa que més va en trams, depèn de... el nivell, per dir d'alguna manera, les estrelles que tingui aquell allotjament, on estàs, és més car o més barat.
No, que el turisme haurà d'impactar és el transport, i per tant, perquè no promovem els trens que són més cars ara mateix, és a dir, si els avions són més barats, tampoc és perquè el transport, o sigui, perquè moure un avió sigui realment més barat que moure un tren, és per com està una mica muntat tot. Per tant, és absurd que et costi tan barat agafar un vol i tan car agafar un tren. Llavors, bueno, doncs això des del sector públic es pot compensar, o sigui, es pot baixar els preus, posar bonificacions o posar... Per tant, que es canviïn també els modes de transport, i en general hi ha d'haver un decreixement del turisme, perquè no... És a dir, no és viable, no hi ha un... Les ciutats tenen un límit, no hi ha un creixement infinit.
Us imagineu Barcelona, per exemple, que possiblement és la ciutat de Catalunya, entre d'altres, però de les més col·lapsades, posés un límit de turistes per dia, com hi ha altres ciutats que fan, com per exemple Dubrovnik?
No, no és comparable. l'economia de Barcelona com a ciutat no és només turística. I posar un límit pot ser un tret al peu. Ciutats museu, com Venècia, com Dubrovnik, evidentment és una altra cosa. Però una ciutat com Barcelona, que és una capital europea amb gairebé 5 milions d'habitants de l'àrea metropolitana, hi ha molta més activitat que no és turística. No et pots permetre aquest tipus de límits.
És molt complicat, sí.
Sí que pots restringir els creuers, per exemple, que és una activitat purament turística, o derivar-los, que a més tenen un impacte enorme perquè no pernocten a la ciutat i en canvi descarreguen els turistes.
De fet, es puja també la taxa a aquests creueristes que no passen ni una nit a la ciutat, en aquest sentit.
Hi ha altres mesures, com la regulació dels pisos turístics. Hi ha moltes mesures que es poden fer per frenar el turisme com a turisme, però ficar límits numèrics no ho
és. A més, això ho has dit tu abans, t'implica diversificar l'economia, no? Barcelona, em sembla que un 17% del PIB de Barcelona és turisme. Això és una dependència...
El 12 del país, Barcelona...
No, 17 de Barcelona. Això és tremendo, no? Potser s'ha d'anar cap a... Bueno, el que passa és que només és Barcelona. És Barcelona, París, Venècia, Lisboa, totes les grans capitals, eh?
El problema... Hi ha altres grans capitals europees que tenen problemes semblants a Barcelona, com l'habitatge, Amsterdam, París, Londres hi ha sigut, però no són ciutats eminentment turístiques. El turisme és a més, o sigui, el fet de ser gran capital ha tret el turisme. Però Barcelona, d'entrada, ha explotat el turisme, i això l'ha fet gran, però no és només turística, tampoc, perquè ja hi vivien 1,5 milió de persones en origen i és una gran capital, en aquest sentit. O sigui, ja té l'activitat econòmica pròpia d'una capital. Per tant, vull dir que hi ha dinàmiques que són pròpies d'una gran ciutat i que requereixen un tractament potser diferent, que no ens podem enfocar només en el turisme. Sí que podem treballar molt per diversificar més l'economia, evidentment. No és només sol Barcelona. Hi ha coses que no té sentit vendre-les.
És que depèn d'un percentatge tan elevat només d'un sector...
I a Sant Cugat us agradaria que es potenciés el turisme?
Sant Cugat, l'únic turisme...
Què aportaria, quins pros i quins contres hi hauria per a la ciutat?
L'únic turisme que pot anar a Sant Cugat és la gent que vingui a veure el monestir, no pot anar altre turisme. Què vens a veure a Sant Cugat?
Es promociona el turisme d'esport, també.
Esport, què? Jugar a golf?
Golf, Collserola i Pica.
Collserola, bueno, però la gent que està a Barcelona també pot accedir a Collserola, no cal que vingui a Sant Cugat. Sí, a veure, el turisme que és Sant Cugat és perquè està al costat de Barcelona. Sembla de punyetes.
Sí.
Sant Cugat no pot oferir una altra cosa, i que és molt...
Gastronomia es pot oferir, també.
Sí, vale. Jo crec...
No ho sé, eh?
Sant Cugat, l'únic que pot oferir, i que és molt, sobretot si tens interès per la història, per l'arquitectura, mínimament per la cultura, és el monestir. Que és, si mateix, és una joia, no? Com anar a Poblet o a Santes Creus o tal. Jo crec que el 90% de gent que ve a Sant Cugat, diguem-ne, entre cometes turisme, i jo diria que sobretot el turisme interior, ve per veure el monestir. Crec jo, eh?
Hem d'explotar més Grau Garriga.
Eh? I el què?
El Museu del Tapiés.
El Museu del Tapiés.
Estàs enfotent, no?
No m'estic enfotent, s'ha d'explotar aquest senyor.
Ah, que s'ha d'explotar. Ah, pensava que deies que era molt visitat. No, pensava que deies que era molt visitat.
Aquest senyor és internacionalment conegut.
Perdona, pensava que deies que era molt visitat.
No, s'ha d'explotar. Tens un senyor que és internacionalment conegut, que ha fet una cosa molt específica.
Entre tu i jo, a Sant Cugat l'hem fet internacionalment conegut.
No, jo me l'he trobat a fora, visitant museus
a França. A França, sí. És més conegut a França que aquí. Perquè, de fet, va fer tota la carrera artística a França, ell.
Sí, jo crec que també tampoc cal que totes les ciutats siguin turístiques, perquè tampoc és viable, i Sant Cugat té altres fonts d'economia que, de fet, probablement són més... Bueno, no sé, que tenen una mica més de sentit, potser, perquè el monocultiu turístic, com deies, té bastantes problemàtiques, i en les ciutats o els pobles que ho són... es veuen els problemes associats. Alhora, evidentment, el monestir és una joia, i crec que té un sentit que el turisme interior, que la gent que es conegui més en la gent que té sentit que el conegui, com que és al nostre voltant, diguem, no? Potser gent de l'àrea metropolitana o de la resta de Catalunya, que hi hagi més consciència de la, no sé, de la importància, però alhora tampoc a tothom li interessa veure un monestir, vull dir que, i tampoc passa res, no? I tampoc tots hem de fer el mateix, per tant, sí, vull dir, com donar-ho a conèixer, però tampoc és com necessari que vingui aquí tothom.
Jo vull insistir que les ciutats són visitables, o els llocs són visitables, en tant que són llocs que tenen una dinàmica intrínseca, que no són fets per al turisme. Venècia la volem visitar ara perquè en el seu moment era una ciutat que va ser ciutat i que s'hi feia una sèrie de coses, que hi havia una sèrie d'artesans i artistes i una burgesia, i ara volem visitar allò, però ara ho estem convertint en, ja no és una ciutat, ara és un escenari de cartó pedra. No volem que Sant Cugat sigui una ciutat de cartó pedra, o sigui, Sant Cugat és visitable perquè és bonica, perquè és el que és, perquè hi ha hagut la vida que hi ha hagut. I l'altra cosa és, Sant Cugat està preparada per entomar gaire turisme? Perquè jo crec que no està ni preparada per entomar el creixement de la ciutat com a ciutat, el centre de Sant Cugat, que és la part visitable. Llavors, ens plantegem rebre turistes, a més?
No, però Sant Cugat ja té el turista permanent que ha vingut de Barcelona els últims anys. Sí.
És això, la gentrificació, no?
No, tampoc. És veritat, no és una ciutat especialment interessant pel turisme, deixem-ho de punyeta.
A veure, Sant Cugat té un potencial que pot explotar molt gran si es comença a pensar com un barri ric de Barcelona. A nivell cultural pot començar a explotar això amb un determinat tipus de públic. No crec que a molts veïns de Sant Cugat ens interessi que faci això, perquè també pagarem això en preus, però té aquest potencial. Podria tenir algun teatre amb programació permanent, segurament ja, i es podrien plantejar coses d'aquestes, o fins i tot potenciar Grau Garriga, o potenciar altres tipus d'oferta cultural també, ampliar-la, sí, podria.
Per això, quan tens una ciutat com Barcelona al costat,
Barcelona,
en molts nivells, és imbatible.
Per això dic que ja s'ha de concebre com un barri de Barcelona, no? Com una ciutat de banda.
No fer la competència a Barcelona, sinó complementar. Sí.
Exacte.
Barcelona és imbatible, gastronòmicament, culturalment, és imbatible. Bueno, el que diu Barcelona, diu una gran ciutat, vull dir que... Ara, com a complement, potser pots oferir coses molt específiques que us val la pena traslladar-nos a Sant Cugat, no?
És veritat que Barcelona té una oferta cultural gastronòmica brutal, però cada vegada és més difícil anar-hi, eh? O sigui, jo els últims cops que hi he anat...
Bueno, sí, clar.
És una cosa que...
No és el que dèiem abans.
Sí, bueno, clar, però vull dir que... Sí, potser hi ha un restaurant que està molt bé, però és que igual no hi vas segons a quina època o segons a quin... Perquè saps que serà com tot un estrès que pitjor.
Perquè hi ha la saturació, i també hi ha hagut un fenomen de... Ara em ficaré políticament radical. 8 anys de Colau han fet que Barcelona creixi com a ciutat d'esquena al seu voltant. La Barcelona de Colau s'ha oblidat de que és la capital de tota l'àrea metropolitana.
Això sempre, eh?
I...
No, els últims 8 anys, això.
I això també, quan dius que costa més d'anar-hi, no és només el turisme que té els espais saturats, és que, a més, la ciutat no t'invita... Si ets de Sant Cugat, ja no t'invita a baixar. I Sant Cugat cada vegada té més serveis que ja en van bé per fer moltes coses, també. O altres ciutats de la vora. Sabadell o Terrassa, no? Plantejo, no ho sé.
Esteu d'acord o no?
El què?
Que ha viscut d'esquenes a la resta.
Jo crec que ha viscut sempre d'esquenes a la resta de la metropolitana. Allà és el debat sempre, que ja el va plantejar el Pasqual Maragall, de la ciutat, la Barcelona real, no? I pensar en termes metropolitans. Bueno, jo crec que això... Hi ha una àrea metropolitana que ja gestiona coses i les pensa a mi metropolità, però crec que això no està resolt. Això no està resolt.
Sí, si no,
i si parlem de Sabadell o Terrassa, això ja és un altre món, no té res a veure amb Barcelona. Malgrat que els ferrocarrils catalans, segur que és el transport públic, l'únic transport públic amb superàvit i que mou més de milers de persones, perquè connecta, bueno, que deu connectar 2 milions d'habitants, no?
Allò... Bueno, és que aquí a Vallès Occidental hi viu gairebé un altre milió d'habitants,
dic,
no?
Per això dic, connectes només...
Bueno, que funciona.
Sant Cugat, Rubí, sí. Terrassa. Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell i Barcelona són 2 milions i mig d'habitants, no? Ah.
Sí, no sé, ben bé. Bueno, el tema, clar, jo, havent viscut a Barcelona una època, quan vius allà, és cert que hi ha un punt de que al costat de la meva universitat hi havia una superilla, i ara em posaré a defensar-ho, però realment era com bastant més vivible i bastant més agradable, tot i que és la del 22 arroba. O sigui, per això estudiava a la UPF, sí. I el 22 arroba també té les seves...
Té una idiosincràsia diferent.
Una idiosincràsia concreta, i també té un punt de que era una zona només d'oficines. Però sí que és veritat que, tot i això, ostres, doncs hi havia escoles i veies els nens jugant al parc després de l'escola, i tenies allà la terrassa, però que no et passaven els cotxes al costat, i era tot una miqueta més agradable que si te'n vas a altres zones, igual que ara Consell de Cent, i que s'ha com... Vull dir que hi ha algunes cosetes que, bueno, que estan sent, sí, una mica més fàcils.
Però els del carrer València no ho pensen igual.
De totes maneres, com deia abans, potser abans de parlar de turisme, hem de debatre si volem una ciutat per viure-la.
En parlarem al...
Potser seria el primer debat, aquest.
Tornem amb allò que deia abans. És que les ciutats... Les ciutats viscudes són les que es converteixen en visitables pels turistes.
I aquí haurem de començar, potser, a començar si tenim si una part del personal més que s'encogatem per viure-la i implicar-se estan de turistes, però bé, ho deixo aquí.
En parlarem, si Sant Cugat és per viure-la o...
Sí, no, crec que les ciutats...
O no.
Sí, sí,
no? Quin és el model de ciutat, si és que n'hi ha i si és que hi ha plantejament de futur.
Aquí hem crescut a una rapidesa brutal i probablement no ens hem pogut processar i digerir això ben digerit, no? I som la dotzena ciutat... La meva tesi és que som la dotzena, no? Això no és la tesi, és un fet objectiu.
És un fet, sí.
Som la dotzena de ciutat de Catalunya i amb algunes coses treballem amb mentalitat de poble. Perquè jo hi ha una frase d'en Recoder que diré, però explica'm això que no acabo d'entendre, no m'ho va explicar. Diu, som una ciutat amb un poble dins. Ara al Vallès s'ha inventat una altra. Som una ciutat amb un gran poble dins, em sembla que diu, o una petita ciutat amb un gran poble dins. No és veritat que siguem una petita ciutat, que som la dotzena de Catalunya, i això del gran poble dins, que m'ho expliquin. Però bueno, són tonteries que es diuen. Perdó, espero que no m'ho tinguin en compte.
En parlem el pròxim dia, Jordi, Laia, Héctor. Moltes gràcies, que tingueu bona setmana.
Gràcies, bon dia.
No ens deixe. Que ara hi anàvem.
Ara farem com allò que deia el típic, el diu, el pròxim dia hablarem del govern.
Fins la pròxima.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Oh my God! Good evening, everybody, this is Stay Homeless from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but let's at least enjoy this song, oh my God.
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say.
What to say?
In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the end,
I wanna travel like a solo, like a solo. I wanna catch a plane to Disneyland. I really miss when we used to get out, but
is my mom.
I'm so sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas. I think I'm going banana. I care of where I'm miser man. Cause I'm so sick and tired of drama.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Si us agrada la història de l'art però penseu que pot ser avorrida, segurament és perquè encara no heu descobert la santcugatenca Blanca Aguilera. Amb més de 780.000 seguidors a TikTok, aquesta creadora de contingut acosta el món de l'art d'una manera amena, divertida i plena de curiositats. El nostre company Joan Muñoz ha parlat amb ella per saber com aconsegueix fer virals obres d'art i artistes que fins fa poc quedaven tancats als llibres d'història. No us la perdeu.
Què tal, Blanca? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Escolta, el més habitual, quan ara ho parlàvem fora de micros, és fer contingut una mica banal, de rutina, de bellesa, de moda, d'esport, sí, fins i tot, sobretot en el cas de femení, però per què història de l'art? Vull dir, com comença això?
És complicat dir quan, perquè jo, per exemple, a l'escola odiava l'assignatura d'història, història de l'art, però de cop i volta va haver una professora que em va agradar molt i allà em va començar a cridar l'atenció. I en realitat va ser molt orgànic tot perquè, com a mi m'interessava, anava, doncs, anava aprenent coses que després explicava als meus amics o coses així de viatges, i quan vaig començar a xarxes, que és que va ser casualitat, el més natural que era parlar d'això, per mi.
I què vol dir que va sortir com natural començar xarxes? Quin dia tu dius, vaig a començar a fer vídeos, va ser una cosa espontània pels amics? Quin és el teu inici?
També és molt complicat dir com la primera vegada que vaig penjar vídeos, perquè de petit jo sempre feia vídeos, jo què sé, explicant què havia fet el dia, clar, era una nena de 8 anys, no tenia massa a explicar, però bueno. I com els meus pares no em deixaven tenir xarxes públiques fins als 18, no podia penjar res. I com vaig fer els 18, jo faig l'aniversari al novembre, al desembre, vaig penjar com una, un vídeo cantant i a poc vaig passar de vídeos cantant allà xerrar i parlar a càmeres. Però en tema de la uni i tal, vaig haver de parar i després vaig com tornar a començar i tal. Aleshores és com complicat dir, vale, vaig començar aquell dia, perquè no, no hi ha un dia que digui, vale, aquest dia començo xarxes sí o sí. Va ser com molt més fluid i molt més natural.
Però clar, ara fa uns mesos guanyes el Premi TikTok 2024, ja tens, per exemple, fa poc vas arribar a 100.000 seguidors a Instagram, gairebé 1 milió a TikTok, entenc que hi ha un moment en què això es converteix en una cosa més sèria.
Sí, 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 però també va ser perquè la gent de cop i volta deia, ostres, fas coses a xarxes, i va ser més per la reacció de la resta que no per mi, perquè com sóc una persona de lletres i d'art, el tema números no ho entenia massa. Aleshores va ser més com per la reacció de la gent que no pas pel tema dels números i tot això.
I ara abans deies que no t'havies interessat per la història d'art fins potser batxillerat, fins trobar aquesta professora, que això és una cosa que sí, sol passar. Després has estudiat alguna més, una cosa més concreta d'història de l'art?
El que he fet jo és comunicació audiovisual, perquè clar, és el que et deia, a mi no m'agradava gens, va ser només a batxillerat que em va agradar i vaig pensar, m'ha agradat durant 2 anys, no és plan d'estudiar una carrera que realment no m'ha agradat al llarg de la meva vida. I vaig fer comunicació audiovisual, però mentrestant jo m'anava formant, en aquest cas m'anava formant d'història de la moda, perquè jo anava a fer, bueno, volia fer els vestuari de ficció, de sèries i de cinema i coses així, i vaig començar a fer per jo sola, en formacions i tal, història de la moda. I vaig veure que també podia fer formacions d'història de l'art, podia fer formacions de mitologia, i a poc vaig anar com aprenent cosetes.
I, escolta, tornant una mica al que és començar a fer contingut i al que al final suposo que s'ha convertit en la teva feina, tu ja tens la percepció de que ets una creadora de contingut o encara no t'ho creus?
Ui, és complicada la pregunta, perquè he tingut la sort de convertir el meu hobby en algo lucratiu i que es pot considerar una feina. Aleshores, és més complicat distingir on acaba el hobby i on comença la feina que no dir, sí, això és una feina. Perquè, clar, és que és això, és no sé, és complicat.
I ara, anant una mica endinsant-nos en el que és el teu contingut, per qui no et conegui, ja hem parlat d'història de l'art, però no parles d'etapes d'història de l'art, que també, o d'història en general, parles d'aspectes de personatges històrics que poca gent sap o que la gent no s'ha volgut que sàpiga. Com t'informes tu? Quines són les teves fonts per arribar a aquestes històries tan amagades d'aquests personatges?
Per començar, és que soc molt xafardera. Aleshores, m'encanta descobrir coses així com petites curiositats i anècdotes. I després, jo penso que una vegada comences a informar, una cosa et porta a l'altra. És a dir, potser al principi no saps per on començar, comences a fer una formació, de cop i volta et parlen d'una dissenyadora, comences a investigar sobre aquesta dissenyadora i una cosa et porta a l'altra. I al final, quan més aprens, més te n'adones del poc que saps. I tens més ganes d'aprendre i aprendre i aprendre.
Clar, però jo m'imagino, m'informo per una història, per exemple, això que la història entre Dalí...
Sí.
Vale, però has arribat a fer un llibre només d'aquest tipus d'història. Com arriba la proposta del llibre? Com ha estat el procés creatiu? No sé si has tingut ajuda d'algú altre, d'algun historiador.
El llibre va arribar realment perquè la meva parella ha estudiat tema d'editorial i tal, i em va dir, això que fas a xarxes podria fer en un llibre. I vaig pensar, aquesta persona està sonada. Però no, bueno, tenia raó. I vam fer una mena de dossier de venda, vam fer una portada i vam fer un primer capítol. I vam començar a moure-ho a veure si algú li interessava. Al principi no rebíem massa resposta ni no responien els nostres mails, però a mi m'anaven arribant altres propostes de llibres d'altres editorials. Jo no estava preparada per les propostes que a mi em feien i no em sentia identificada ni em sentia que tocava fer això, però els deia, mira, això no em sento preparada, però tinc aquesta altra proposta, a veure si us interessa. Al principi no va agradar massa, però de cop i volta va haver una persona que ens va donar la llum verda, ens va donar l'okay, i vam començar a escriure-ho. I el procés d'investigació, a mi em va molt bé el que són més bé les revistes i els articles, perquè a vegades, quan tu llegeixes un llibre, hi ha massa informació molt àmplia. En canvi, el que jo necessito és informació molt concreta d'un tema molt concret. Aleshores, els articles de revistes i coses així van molt bé. I hi ha revistes online que van perfecte per aquest tipus de coses.
Però acaba de ser informació concreta o sempre està la possibilitat de que sigui una hipòtesi, de que sigui un rumor?
Clar, jo sempre intentava el llibre, si era un rumor, dir, deien o es rumorejava, perquè sempre hi ha molts rumors, però clar, penso que al final si es crea un rumor també és un reflex del moment històric i la persona que envolta aquell rumor, és a dir, també diu d'algú que es crea aquell rumor al voltant d'aquella persona o aquell moment històric.
I escolta, no cal que t'extenguis, però si llegim una mica el resum d'aquest llibre, acaba dient, sabies que existeix un Tinder medieval que va existir.
Sí.
Explica'ns una mica què era allò del Tinder medieval, perquè ho sàpiguen els que ens escolten.
Sí, realment va ser una mena de... no existia un Tinder medieval. Va ser com per resumir que a vegades a Tinder el que fem és sintetitzar la nostra imatge en icones concretes, doncs va ser una mena de... per poder explicar al Pantocràtor de Sant Climent de Taüll, doncs diu una mica que feien el mateix, per sintetitzar tota la idea aquesta de Déu ho veu tot, ho escolta tot, ho feien amb icones, igual que nosaltres ho fem amb Tinder, que posem com a emoticones i coses així per explicar com som nosaltres. És una forma de sintetitzar una idea en imatges.
I també, a part d'un llibre, t'has endinsat en el món del podcast. El 2023, per la teva banda, crec, vas muntar Radio Terror amb, sí, Blanca Aguilera, que està a Spotify, si el volen escoltar. I el 2024, però, de la mà de Podimo, en aquest, sí, cas, no te l'havies preguntat, amb Blanca Aguilera. Explica'ns una mica en què consisteixen aquests podcasts, perquè no acaben de ser el teu contingut de TikTok, per exemple.
Clar, el meu contingut de TikTok potser és més història, tot i que... És que, clar, jo aquests límits de història de l'art, història de la música, història de la moda... És que penso que tot és molt més fluid, al final, perquè no només els artistes s'inspiraven en dissenyadors i tenien amistat, sinó que, a més, és el que dic, succeeix en un moment històric, aleshores té més sentit entendre-ho com una forma fluida que no pas com una cosa més rígida. La història de la moda i acaba aquí, la història de la moda. La història de l'art comença aquí i acaba aquí. I el podcast, en realitat, són petites curiositats de l'actualitat, però que moltes vegades tenen una raó històrica i una raó de fa molts anys darrere d'aquestes petites curiositats, com per exemple, per què mengem crispetes al cine, perquè els barbers que tenen com aquest símbol vermell i blanc, doncs perquè hi ha aquest símbol, perquè hi ha tants coloms sense potetes i coses així.
Però també toques temàtiques com més d'actualitat, com el true crime, no? Tens un podcast parlant de l'assassino de la Baraja, no sé si és un altre vessant dels teus gustos al true crime...
Sí, és que a mi m'interessava molt... Bueno, m'interessa, però vaig haver de resumir una mica i de dir, vale, concentra't en aquest tipus de contingut, però m'interessa molt el que és la psicologia, especialment la psicologia de persones que potser no tenen aquest punt d'empatia que penso que és tan humana. Aleshores, em sembla molt interessant com una persona pot arribar a fer coses que per nosaltres són impensables.
I parlem ara de la teva secció estrella, si entreu al seu TikTok o al seu Instagram, ràpidament localitzareu quina és, que és cancel·lar personatges històrics. Sí. Escolta, quina és de les teves històries que has explicat, quina és la teva preferida?
De cancel·lando?
Sí.
Ui, jo crec que Mozart, perquè és la més divertida, en realitat. És que, clar, a cancel·lando personatges històrics, que és una secció que el que intento és contextualitzar, no és realment cancel·lar, és a dir... Per entendre un artista, una figura històrica, un músic, moltes vegades no s'explica la part dolenta o la part més fosca i realment penso que és molt necessària per entendre l'obra. Jo sempre poso l'exemple de Picasso. Picasso bueno, era maltractador i era un home molt masclista i va fer una sèrie de retrats de dones plorant perquè eren les úniques dones que hi coneixia, que eren dones tristes. Aleshores, si tu no expliques aquesta història de maltracte, no entens aquesta sèrie d'obres de Picasso. Aleshores, la història que a mi més m'agrada de cancel·lando personatges històrics és Mozart, perquè tampoc té massa cosa cancel·lable. És a dir, l'única cosa així mínimament cancel·lable entre moltes cometes és que intentava tirar-li la canya a la seva cosina, que bueno, en aquella època doncs, potser no era tan estrany, però ho feia amb acudits i jocs de paraules relacionats amb pets, caca i cul. I que tu t'imagines a Mozart com un home molt senyorial i de cop i volta llegeixes aquelles cartes i dius, però aquesta persona és que sembla que s'hi ve català, és que era molt escatològic aquest home.
I ara deies, és molt important saber, conèixer a l'autor,
sí,
per entendre l'obra. Tu separes l'obra de l'autor?
No. Final, punt final.
Ni en els casos antics ni en els casos actuals?
No, però és que clar, jo penso que això, vull dir, em semblaria una bogeria separar una obra del seu context històric, del seu context cultural, del seu context artístic, perquè hem de separar del seu context personal. És a dir, l'obra d'art és una vessant de l'artista i quan parlem de no separar l'obra de l'artista, no diem que cremarem Picassos i cremarem... No diem això, diem contextualitzar. És a dir, donar un context a aquella obra i a aquell pintor i també donar un espai a altres persones i altres artistes.
I no sé, com a persona aficionada a això, a entendre el rerefons de les obres, el rerefons de les cançons, per exemple, no sé si et fa una mica de pena que en l'actualitat ja sàpiga gairebé tot de les persones que seguim. Per exemple, en el cas de Kanye West, no cal ser molt llest per enterar-se de les coses que fa. No sé si et fa pena que d'aquí uns anys no es pugui com descobrir coses noves de Kanye West, que potser sí.
Ostres, això no ho havia pensat i ara m'he posat una mica trista. És veritat, això. A veure, jo penso que segurament hi haurà més coses a descobrir o hi haurà una nova interpretació, perquè no només diu molt l'artista de l'obra, sinó la persona que consumeix, de com consumeix aquella obra o com interpreta aquella obra. Però, bueno, no, mai ho havia pensat, això.
Doncs és important donar-ne una volta, perquè el teu contingut, clar, serà com difícil de recrear, perquè és que ho sabem tot, és molt difícil. Tenim a l'abast totes les informacions. Abans potser teníem a l'abast la informació local, la informació del nostre país, però ara ens assabentem en minuts, en qüestió de minuts, de qualsevol cosa que passi. Bé, has viatjat a alguns dels llocs de què parles? Entenc que t'agrada la mitologia, t'agrada la història, entre que Itàlia ha de ser com un país en què doncs, la història floreix. No sé si has estat als llocs dels quals has parlat dels vídeos.
En realitat he estat a molts pocs llocs. He estat a Roma, he estat a París, però sóc una persona que té moltes ganes de viatjar i conèixer de primera mà doncs les històries, perquè penso que un cop ets allà entens molt millor tot. És a dir, vaig anar, per exemple, fa un parell de mesos a Arles, que és on Van Gogh va pintar la seva Nit estrellada i les seves grans obres, i com que ho entens una mica més, o com a mínim empatitzes potser més, que jo penso que és el maco de l'art i de les històries personals.
I ara entrem ja al que ens porta una mica aquí, que has estat premiada amb el Premi TikTok 2024, creadora referent en divulgació i cultura. Escolta, què se sent que et donin des del teu gremi? Bé, si et sents del gremi un premi com aquest, un reconeixement tan important davant de tanta gent...
És molt especial, és molt xulo, i sobretot jo penso que és un reconeixement de que a la gent li interessa la història, li interessa la cultura, perquè penso que especialment les noves generacions tenim aquesta imatge de que passem de tot, de que no ens ve de gust estudiar, i sí que ens ve de gust aprendre, però simplement hem d'adaptar aquest aprenentatge o aquestes històries a la forma que tenim de comunicar ara. Aleshores, penso que va ser més com una mica dir, veus com a la gent li interessen aquestes coses?
No sé quina és la percepció que tu tens de tu mateixa, però per què creus que et fa una referent en la divulgació cultural, o què és el que t'han dit que et fa una referent en la divulgació cultural?
Doncs no ho sé. Jo penso que a l'hora de fer contingut, i m'incloc en aquesta explicació, és que sempre t'ha d'agradar el que estiguis parlant. Perquè jo penso que una persona pot parlar d'una cosa que potser de primeres no t'interessa gens, però de cop i volta t'ho explica una persona amb interès i amb ganes i et comença a agradar. I penso que és una de les coses que fa especial també la divulgació, i m'incloc amb el meu contingut, que el meu contingut m'agrada molt fer-ho. O sigui, jo gaudeixo molt.
I com et veus en un futur proper en aquest camp, eh? Perquè després també et preguntaré pel tema de la música, però en aquest camp, quina creus que és la teva projecció o quin serà el teu camí a les xarxes? No sé si d'arribar a ràdio o tele...
Em fa moltíssima angoixa parlar del futur. Sempre, sempre, sempre. Aleshores, jo faré... si puc, perquè clar, també és un privilegi poder fer això, però intentaré fer el que em faci feliç. Ara que has mencionat, doncs, la tele, la ràdio, més mitjans tradicionals sempre m'han cridat molt l'atenció, però no t'ho sé dir, no ho sé.
I amb la música què farem? Perquè també t'agrada, no?
La música és que és una extensió de mi, és una forma de teràpia i de meditació, aleshores no crec que la deixi mai.
Doncs ens hem quedat sense temps, Blanca. Encantadíssims de comptar amb tu. Esperem poder escoltar-te alguna altra vegada a Ràdio Sant Cugat, perquè la veritat és que tant el teu contingut com tu ets molt didàctica, i res, moltes gràcies per passar per Ràdio Sant Cugat.
Moltes gràcies.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Situation for everybody, but let's at least enjoy this song. Oh my god.
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching videos. The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say. In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the my mom. I'm so sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas. Such a skirt. I think I'm going bananas. B-A-N-A-N-A. I care over a piece of manners.
'Cause I'm so sick and tired of drama. I don't wanna wear pyjamas. I think I'm going bananas in my room, but in the end, I wanna travel like Han Solo.
Sant Cugat, gaudir.